9:23, moment per a la tertúlia del Gall del Monestir. Tenim a l'estudi Ramon Bernil, Josep Maria Balcells, Joan Alzina i Jordi Piella. Molt bon dia als tres.
Bon dia.
Bon dia. Bon dia.
Voldria començar parlant d'un dels temes d'actualitat que marca les portades dels diaris d'avui, i és el fet que finalment el Congrés va aprovar les mesures antidèficit de Rajoy amb el vot a favor de Partit Popular i Convergència i Unió. La Federació Nacionalista va justificar el seu vot afirmatiu, diuen, per coherència, tot i les reserves que tenen a la pujada de l'IRPF. Aquest vot és, si més no, sorprenent, perquè poc abans el president de la Generalitat havia denunciat a Londres el drenatge fiscal a què l'Estat sotmet a Catalunya, i també per les paraules del conseller Mas-Colell, que havia assegurat que l'increment de l'IRPF era asfixiant. I tot això, a més, amb un Jordi Pujol, que ha publicat un article parlant de viabilitat o inviabilitat de Catalunya, dient o deixant la porta oberta a una Catalunya independent per l'asfíxia econòmica que l'Estat espanyol està sotmetent Catalunya. Avui Mas explicarà el sentit del vot, que si no vaig errat jo crec que és sorprenent, i els demanaria si s'atreveixen a interpretar-ho. Com pot ser que tinguem aquestes declaracions fa pocs dies i que de cop i volta ens trobem al Congrés aquesta aliança, precisament per donar el vistiplau a unes mesures que havien rebut aquestes crítiques. Qui s'atreveix a intentar-ho interpretar? Joan, Jordi, Joan Alzina.
El primer que em ve al cap és aquella frase legendària d'Albert Schuster en una roda de premsa que decía: no hay que decir más nada, ¿no? En tot el que has dit hi ha poc a opinar, no? Continuant amb l'analogia amb el futbol, a mi em dona la sensació que és com si el Pep Guardiola, un partit que anés perdent per 2-0, traies dos davanters i posés dos defenses, no? Per mi no és coherent, i probablement és una manca de coherència que ve lligada a una manca d'estratègia, i que ve lligada a una manca claríssima de poder i rellevància, no? Jo crec que no és coherent que Convergència voti una reforma que primer contradiu totalment les promeses electorals del PP, i que segon és absolutament incomplerta. Continuem amb mesures que l'únic que fan és alimentar els forats de despesa que continuem tenint. I continuem sense atacar els forats de despesa, continuem sense fer mesures que realment dinamitzin l'economia i que facilitin que les coses creixin. Mentre això sigui així, jo crec que Convergència no hauria de sumar-se a aquest joc. I no entro a discutir encara si les mesures són, o estic d'acord o no amb aquestes mesures, però crec que no s'havien d'haver recolzat.
Bé, jo faria un incís, perdoneu.
Jordi, Josep Maria, aquí.
Sí, jo només faria un incís. Penso que parcialment tenim raó. De fet, el més separat que tenim referent al tema del PP és bàsicament el tema de les retencions d'IRPF. I això sí que van votar Convergència en el sentit de dir: jo l'accepto, voto a favor, però considero que això és necessari potser per les arques de l'Estat, però inviable per al desenvolupament de l'economia del país. Bueno, hasta aquí i tal. Jo només interpreto el vot afirmatiu en base a una estratègia política a mig i llarg termini que desemboqui amb certs acords, tant aquí com el resto de mesures que s'han de prendre, que vindran d'un moment a l'altre.
Josep Maria, com ho veus?
Jo avui haig de dir que comparteixo les reflexions que ha fet en Joan Alzina. Perquè, si més no, jo penso que hem de dir que és contradictori la votació d'ahir. Contradictori amb el vot negatiu a la investidura, contradictori amb les declaracions fetes, però feia hores, no només de Mas-Colell dient que això és asfixiant, el mateix Trias a Barcelona, queixant-se de l'IBI, dient que això és intolerable. És a dir, davant d'una situació que estan dient: doncs això no ho podem admetre perquè va contra els nostres interessos, va i vota. I l'argument de per responsabilitat és allà on acaba això, doncs, de dir: això va per terra. És a dir, si, jo entendria que si el PP no tingués majoria absoluta i en un moment en què pots discutir les mesures si són adequades o no, però que no pots tu bloquejar unes reformes perquè el país ho necessita, i que Convergència, com havia fet en el temps del PSOE o en altre temps del PP, donés un cop de mà i digués: doncs jo, per responsabilitat, encara que em costi, voto. Però aquí no necessitava per res el PP els vots de Convergència per votar, anava igual això. Per tant, doncs, blinda't i fes una política coherent amb els teus principis. Llavors aquí només l'explicació econòmica potser és la que diu el Jordi, allò que en llenguatge jurídic dou des, és a dir, jo et dono perquè tu em donis després, vull dir, hi ha unes situacions, el govern d'Artur Mas necessita votar amb els seus pressupostos, necessita per votar aquests pressupostos el PP i perquè no ha sabut lligar altres aliances, i llavors doncs alguna amenaça hi devia haver en el vot doncs de Convergència perquè al final doncs votés a favor, però és contradictori del tot amb la política que i amb el discurs que ha fet Convergència i Unió.
Sí, perquè si com tu dius això respongués a una política de pactes o a una estratègia clara definida i on això suma, jo crec que estaria bé que ens ho expliquessin, perquè jo francament estic desorientat, no sé cap on anem, i no sé com on anem amb les mesures que s'estan prenent, que novament el que fan és buidar les butxaques del ciutadà. Si buidem les butxaques del ciutadà, no cal fer molts números, tot el que té a veure amb la despesa particular anirà pitjor, i tot el que té a veure amb el consum.
I per tant el consum, i per tant, exacte, vull dir que...
I lligat a això, tots aquells pagaments compromesos que té el ciutadà, i per tant la conflictivitat laboral a les empreses, perquè el ciutadà necessitarà més diners i les empreses no li podran donar. És a dir, és un cercle molt viciós que no ens porta enlloc. No? Quan parlant amb empresaris, jo parlo amb molts empresaris i el debat sempre acaba allà mateix. Escolta'm, a què estàs esperant per fer coses? Diuen, mira, doncs primer, a veure una miqueta clar el futur en quant a despejar la situació dels meus clients, però segon, la reforma laboral. Jo necessito una reforma laboral. No? Llavors ens trobem amb un govern que va fer, o sigui, quan va ensenyar, quan va publicitar el seu producte, si féssim una analogia amb qualsevol producte de consum, va fer uns anuncis que deia, miri, jo li donaré un producte que el farà més guapo i a més no li costarà més diners. És a dir, no li pujaré els impostos. La primera mesura que fa és que pren és pujar els impostos. Això en termes de consum seria publicitat enganyosa i seria multat. Per tant, jo primer exigiria una multa al Partit Popular, però sobretot el que caldria és exigir el compliment d'altres promeses que havia fet. El dia 6 de gener tenim el límit perquè els patronal i sindicats hagin arribat a un acord, o legislaré, legisli, sisplau, legisli. Ahir el vicepresident de la COE ja deia, senyors, no ens posarem d'acord. Encara que haguem demanat una pròrroga, no ens posarem d'acord. Per tant, legisli. I no és tan difícil, hi ha més de 5 milions de persones que estan esperant una oportunitat.
I aquesta situació jo penso que és el que dona arguments en aquest divorci entre la ciutadania i els polítics. És a dir, en aquesta hi ha una oferta en campanya electoral, la gent d'alguna manera has d'entendre que pot condicionar el vot doncs, el fet de les promeses així categòriques que fan els partits, resulta que després doncs, l'endemà mateix d'arribar doncs, jo ja tinc els vots, ara faig el que em dóna la gana. La gent diu aneu a fer punyetes, no? Així de clar. I llavors aquest divorci... Llavors, quina és la responsabilitat dels partits que d'alguna manera han quedat diguem-ne l'oposició, per d'alguna manera, digui el socialista i Convergència i tal, perquè no... És retreure en tot cas les contradiccions i és fer contrapropostes. Vull dir, en aquest moment jo penso que sí que és important. Ara, estem en una situació en què és veritat que deu estar molt lligat a l'economia de l'Estat amb l'economia doncs, de les comunitats autònomes. I per tant, doncs, aquí s'han de fer filigranes per salvar, però llavors sempre resulta que hi ha una estratègia política amagada i un discurs que no lliga. I això és el que fa mal a la política, per mi, no? És a dir, que segur que té arguments Convergència per fer aquest vot i ens l'explicarà o no ens l'explicarà. Jo penso que haurà de veure com el disfressa i com el vesteix. Però la gent acaba no entenent doncs, les coses. Llavors no els hi demanem responsabilitat a la ciutadania de complicitats amb la política perquè, doncs, diuen, no, sou contradictoris, no?
Bueno, jo no diria tan contradictoris, perquè de fet ja s'ha justificat el motiu pel qual es prenien aquestes mides, que és un forat addicional que ens hem trobat d'un 2% en el dèficit estatal. Llavors no queda més remei que... No hem d'oblidar que els polítics manen molt poc. O sigui, aquí, al dia d'avui, qui mana és el sector financer. El sector financer ha donat la raó a Itàlia, per exemple... I ara resulta que Itàlia ja està a la mar de bé. Porta dos dies aplicant mides i ja resulta que estem a la mar de bé. Ja li he donat el vistiplau. Aquest és el sector en el qual estan manant i el que nosaltres hem de fer. La segona qüestió important és que nosaltres, quan parlem amb empresaris o la patronal o el que vulguis, el que és cert és que tenim un dèficit important en aquest país. O sigui, tenim dos lacres, una és el sector financer i l'altra és l'Estat. L'Estat té que arreglar el seu forat. O sigui, l'ha d'arreglar en base a netejar els seus números.
Les autonomies són estat, també, suposo, no? Eh? Les autonomies també són estat.
Sí, però les autonomies no tenen el gran dèficit, eh? No ens oblidem. Tenen la més gran desviació, la més gran desviació del dèficit, però el dèficit real està en l'estat central. I per contra, és lògic que tinguem una desviació a les autonomies, o que tinguin, perquè són les autonomies són pagadores de coses. Vull dir, tenen la sanitat, tenen l'educació, són les gestores i pagadores. En conseqüència, quan baixen els ingressos, lògicament la davallada es produeix via autonomies, no via estat central. Però per contra, gestores relativament, perquè si jo ara aquí a la Seguretat Social digués que a partir d'ara tots anem amb mútues i ens deixem de la Seguretat Social Pública i la tanquem tota, no la podré fer, perquè l'Estat Central em dirà que no puc fer-ho, això. Això era com regalaven no sé quin producte regalaven, que ho tenia que pagar les comunitats. Caltava la ministra i ho pagava la comunitat. O sigui, aquest eslògan és el que hi ha. En quant al pacte polític que hi ha o no, jo crec que ja sortirà per si sol, no? Es veurà al llarg del temps, i jo no sé, suposo que el pacte no ens l'expliquen, perquè no deu estar tancat i perquè el tipus de mesures que han de prendre encara està a l'aire i s'esteu estar negociant en aquests moments. Queda el primer paquet. El primer paquet és d'intentar salvaguardar al màxim o intentar equilibrar els pagaments perquè no es passi com a la Generalitat, que no podem pagar la nòmina a final de mes. La segona mida suposo que serà una bateria tipus òmnibus, però en base a mides de reflotament i de posar en marxa, espero, vamos, i desitjo de reforma laboral, evidentment que la desitgem. Jo ja no aniria ni els 20 dies que demana la patronal, jo diria que quasi...
Podem fer propostes ara mateix, eh?
Sí.
Jo en tinc moltes.
Una cosa, sí, sobre el pacte, de si s'ha pactat alguna cosa o no, el portaveu econòmic de la Federació de Convergència i Unió, Sánchez Llibre, ha dit aquest matí a RAC1, cito textualment, van votar les mesures del PP a canvi de res. Els diputats de Convergència i Unió som d'una raça diferent. El que passa és que parlàvem dels polítics, no?, que fa 15 dies deien una cosa, ara canviem, potser d'aquí uns dies no. Ho veiem o no ho veiem. Vaja.
Si és el Sánchez Llibre, pot passar qualsevol cosa.
Jo venint l'escoltar per la ràdio, ja he tret això de la responsabilitat, no? Ho hem fet per
sí, exacte, també ho ha dit. No? Que no els hi tremolen les cames a l'hora de prendre decisions davant d'una situació gravíssima.
Escolti'm, si primer vostè no ha pres ninguna decisió, sí. Això és el més important. Vostè no ha pres ninguna decisió. Segon, està recusant alguna cosa que està dient que no li dona cap contrapartida quan és totalment contrària al seu discurs a casa. I, a més...
Ni era necessari.
Efectivament, a més que no feia falta. No? Llavors dius, aviam, aquí què necessitem? Dius, no, és que Convergència necessita del PP per tirar endavant els pressupostos de Catalunya. No, és mentida, no el necessita per res. Hi ha altres partits, coi, perquè amb els que... un es pot alinear, i que segurament...
Que tots els festegen, tots festegen per poder-hi jugar.
Exacte. Diuen que festegen, bueno, diuen. Aquestes, les reformes, jo crec que tu has dit perfectament la definició inicialment, has dit les propostes i la posició té que criticar les mesures, que fins aquí estem d'acord, i a la vegada proposar les alternatives. I aquí és el gran tema, és a dir, tots els partits que vulguin negociar aquí a Catalunya amb Convergència, els pressupostos, tenen que fer una alternativa de dir, no, és que aquesta despesa jo no la vull retallar l'altra. No, digue-m'ho sencer, és a dir, digue-m'ho sencer com ho faries tu amb aquesta situació econòmica actual.
Ja es diuen coses, per exemple...
Les coses sueltes no valen.
No s'insisteix, per exemple, amb la lluita al frau fiscal, que és immensa. Que ha...
Això és impossible de controlar.
No és impossible. Home, llavors ens vols dir que l'Estat...
I que amb les noves mesures creixerà.
Sí,
òbviament.
I que amb 5 milions de parats... Escolta, amb 5 milions de parats n'hi ha d'haver molt, de negre. Ja és normal.
Sí, però no només els treballadors ciutadans ras i curts, sinó més amunt, més amunt.
L'altre tenen els mitjans financers per moure's per tots els costos.
Doncs aquí hem de trobar mecanismes a nivell autonòmic, a nivell estatal, a nivell europeu, perquè aquest és un dels forats per on marxen els diners.
Ja, però, per exemple, aviam, jo encara no he sentit res dels calés que tenia el botín a Suïssa amb un fons, amb una compte numerada. No he tornat a sentir mai més res.
Ah, no, doncs això...
Sobre el tema del frau fiscal, ahir va haver una xerrada aquí a Sant Cugat que va fer el també col·laborador de Cua.cat i economista Arcadi Oliveres, i va xifrar en 16.000 milions d'euros l'any el frau fiscal que es fa al nostre país. Déu-n'hi-do, 16.000 milions d'euros. Catalunya, en aquest cas, parlo. Sí, per deixar-ho clar, deixem clar. El frau fiscal a Catalunya, xifrat en 16.000 milions d'euros, supera 6 vegades les retallades fetes pel govern de la Generalitat a l'inici de la legislatura. Paraules de l'Arcadi Oliveres, que, home,
dominarà el tema. No sé com es pot avaluar, m'agradaria saber-ho l'Arcadi com ho ha fet.
Segur que hi ha una fórmula màgica, que segur que no funciona, perquè...
Però que tots entenem, no sabem a la millor quantificar-les amb... equitat, però sabem que hi és aquesta situació.
De totes maneres...
Mesures, si voleu proposar mesures, escolteu-vos.
Tot això...
Però com aquesta reforma?
Tot aquest joc de les retallades i tal, a mi em recorda cada cop més aquell senyor que pesava 80 quilos i ha deixat de fer esport i ara en pesa 90 i després en pesa 100 i comença a tenir colesterol i comença a tenir problemes cardiovasculars i va al metge i el metge li dona pastilles i ell va prenent pastilles i segueix engreixant i cada cop pren més pastilles. I al final un dia el metge li diu, escolti'm, aprimis, i diu, és el mateix, diu, deixi de prendre pastilles, aprimis. Per tant, mesura número 1, aprimis. Tot allò que és innecessari, i n'hi ha molt, de fet el propi govern del PP ho diu, és clar, és perillós que ho facin ells, no? Eliminarem duplicitats, doncs elimini-les ja, si és fàcil, si estan detectades totes, o la majoria, elimini-les. És molt millor tenir gent a l'atur 2 anys que tenir gent mantinguda tota la vida. Avui sortia en el diari també el cas del director del centre d'art del Canòdrom de Barcelona, que el van fitxar fa 2 anys, cobra 5.000 euros al mes i no hi ha centre d'art, no? I a més no hi ha provisió de quan hi serà, no? Dius, ostres, que raro, no? Per tant, aprimem-nos, no? Per tant, mesura número 1, eliminin tots els càrrecs polítics innecessaris. I això és el que els hi costa, no?
Sobre les mesures econòmiques hem parlat de la reforma laboral. Ara s'incorpora a la tertúlia la Maria Vila. Molt bon dia, estudiant de dret. Estem parlant de la situació que es va generar ahir al Congrés després del vot afirmatiu del Partit Popular i Convergència i Unió a les mesures antidèficit. Estàvem parlant de la situació econòmica en general i ara s'ha fet referència a la reforma laboral. Quines esperances dipositen en aquesta reforma laboral per intentar treure d'aquest atzucac l'economia catalana i espanyola de cara a la creació de feina, tenint en compte aquest índex del 20% d'aturats, que sembla que més aquest any s'acabarà encara incrementant 1 o 2 punts més? Alguna esperança o serà una precarització de les condicions?
A mi costa perquè potser no entengui. Vosaltres això ho teniu més clar, quins són els elements que amb una reforma laboral ajudarien doncs, a sortir. Jo estaria més partidari d'aquest element que també apuntava Joan, la reforma de l'administració. Aquí sí que penso que hi ha uns grans capítols que podrien aprimar-se, que dius tu. I això doncs costa perquè... vulguem o no, el fet de les comunitats autònomes ha encarregat l'administració, ha encarregat, i de vegades s'han duplicat, és a dir, així senzillament. I des de les ambaixades, jo a mi no em semblava malament aquesta proposta que feien des del Ministeri d'Afers Exteriors de Madrid, que deien, home, doncs feu servir l'ambaixada espanyola doncs, arreu del món per posar-hi la vostra oficina doncs, autonòmica en aquí. De la mateixa manera doncs, que doncs, l'Institut Cervantes pugui servir per l'Institut Ramon Llull, no sé, intentem ajuntar coses perquè puguem estalviar. Vull dir, llavors, no, aquestes ganes de dir lo nostre és lo nostre i aquí l'hem de blindar i nosaltres serem encara més macos doncs, a fer la nostra ambaixada més bonica. Aprimem, jo estaria d'acord. En moments, sobretot, en moments en què no anem folgats de...
I fixa't que al polític li costa poc prendre mesures que són duríssimes, com és retallar els salaris de la sanitat pública, el qual reverteix negativament en un servei públic important de primera necessitat, però en canvi no s'atreveix a fer les retallades a casa seva. Escolti'm, faci primer les del servei, com a mínim... desconegut. No diré inútil perquè em sembla molt fort, però com a mínim desconegut. Si haguéssim de justificar el sou de tots i cada un de les persones que cobren de l'administració sense tenir un càrrec executiu clar, segurament tindrien un problema. Ells ja ho saben, quina és la gent que cobra per qüestions polítiques. Jo crec que això avui no toca. Jo crec que avui no ens podem permetre el luxe de tenir sous polítics.
Abans de arreglar això, hem de xifrar un canvi de la legislació de funcionariat. Uh-huh. És el primer punt, també. Sense això no també podem fer res, vull dir, no es pot fer res. S'ha intentat per tots els puestos i imaginativament el PP ha tret aquesta fórmula d'augmentar 2 hores i qui no vulgui les 2 hores pues, rebaixarà el sou i aquesta és la mida que van trobant amb calçador. És molt millor modificació de la llei de funcionariat i que es puguin despedir i els ajuntaments, les comunitats i l'estat central, els ministeris puguin fer eros o el que sigui per reajustar igual que estan fent les empreses.
L'altre dia sortia,
és el que no s'atreveixen a fer.
L'altre dia sortia publicada una notícia que deia que el salari del funcionari espanyol ha crescut en els darrers anys 27 vegades més que el del funcionari alemany. És a dir, ja no és veritat que el funcionari es mereix un sou de per vida perquè té unes condicions pitjors a nivell econòmic. No, ara les té millors, les té molt millors.
Ara és, guanyar unes eleccions, ja vol dir una cosa, ara és l'oportunitat que tenen els partits per col·locar la seva gent, els seus militants, els seus assessors, els seus experts, i aquí hi ha doncs, un joc doncs, de repartiment de prebendes extraordinari que ningú hi vol renunciar. I només hi ha, i ningú vol denunciar tampoc, no hi volen renunciar, ningú vol denunciar des de l'oposició. Jo tinc el cas, per exemple, de...
És un pacte de silenci, en tot sí, cas, però... perquè has estat un... Ho dic perquè coneixes la,
sí,
la política de...
Sí,
de...
perquè... No, però fixa't, hi ha un exemple que tenim molt a prop, la Diputació de Barcelona. Aquí no hi ha conflictes. Per què? Perquè els partits s'han posat d'acord en repartir-se les prebendes de la Diputació i cadascú té la quota d'aportació de personal a la Diputació i tothom està content. Els que estan els que manen i els que estan a l'oposició, hi ha hagut sempre un fair play, de dir a tu te'n toquen 5, a tu 6 i tal, i tothom mutis i a la gàbia. I la gent no diu res. I això segur que es pot aprimar, seguríssim. Però la gent necessita, doncs, sobretot el que ha marxat del poder del govern, li queden penjats una colla de personal que havien estat doncs, amb sou de l'administració i busca on els puc col·locar. Escolta, jo recordo quan vam guanyar els socialistes de l'Ajuntament de Sant Cugat, és un lloc on van aterrar moltes persones doncs, que havien estat a l'administració de la Generalitat i ara no. I que des de Sant Cugat van dir, escolteu, ja no podem més, dir nosaltres, o Tarragona, o... Hi havia una mica aquest repartiment. Doncs això és el que hauríem de ser capaços de dir, no, els justos i prou, i peti el que peti, no? I aquí ningú s'atreveix a fer aquesta reforma.
Maria Vila, com no, està aquesta situació?
Jo estic d'acord amb això d'aprimar els càrrecs polítics, perquè són la majoria de feines que en realitat podria fer qualsevol altra persona, ja no funcionaris, sinó treballadors
també
externs.
També funcionaris, segurament.
També, sí, exacte.
No, també,
fins
no,
i tot.
Bàsicament, vull dir, el gran gruix són els funcionaris, que hi ha molts que sobreviuen.
Però sí que hi ha aquest punt, i jo pel que veig, i a vegades és curiós fer l'exercici d'agafar tothom, que regidors, per exemple, que hi eren abans i que ara ja no hi són, o els càrrecs, i és un fenomen que passa a tots els partits, càrrecs de la Generalitat o de qualsevol administració, i anar buscant un per un a veure què se n'ha fet ara. I qui més qui menys, qui no està enxufat a la Diputació, està a l'ATM, qui no està a la Fundació de no sé què, que també depèn de la Generalitat. Vull dir que en aquest sentit sí que... Estic d'acord que és bastant dramàtic, com els càrrecs polítics, a més no requereixen cap confiança política, vull dir que ho podria fer qualsevol persona, i hi ha un abús important d'això.
Home, si vas a mirar, per exemple, jo et faria un exemple ràpid i sense conèixer cap tema de tap, o sigui, agafem tots els ajuntaments de Catalunya, per anar no ficant-se amb els que no estan aquí, agafem el personal, ja no polítics, personal, que hi havia a les àrees d'urbanisme. Mirem el número de llicències d'obres que s'entraven. Mirem el número de llicències d'obres que entren avui i veurem que el número de funcionaris continua sent el mateix. I les llicències han baixat de 1 a 1.000, no? Vull dir, esclar, aquest és el gran kit. Què passa? Per què els tenen? Cony, és que no els podem fer fora. Ja està, és així. Llavors, bueno, potser faran altres feines, no sé, vull dir, però realment la situació és perquè no els podem fotre fora. Perquè
aquí s'ajunta també la pròpia incoherència del sistema, no?
Claro, és que el sistema està fracassant.
Si una empresa que ven a Sant Cugat vol anar a vendre a Rubí, no munta una delegació a Rubí. I si vol vendre a Bellaterra, no munta una delegació a Bellaterra. I potser la delegació se la planteja muntar a Tarragona o a València, perquè està lluny. I serà més eficient servir el mercat des d'allà que des d'aquí, però amb un radi de 100 quilòmetres es veu perfectament amb capacitat de servir a la seva clientela sense més despesa. Els ajuntaments no, els ajuntaments són estaments lligats a territori. Això està passat de moda, això no és eficient. Això en l'era de 2.0 i d'internet i dels telèfons mòbils, no hi ha molt més enllà, no cal. Un ajuntament ben dotat podria servir un territori molt més ampli que el seu propi territori. Doncs, a partir d'aquí, quants en sobren? No ho sé, però segurament en sobren molts.
D'ajuntaments o de funcionaris?
D'ajuntaments. I per ende...
Com a conseqüència...
Clar,
tu fes, això s'ha posat sobre la taula d'agrupar ajuntaments. Però
impossible.
Que no, però una mica per això, cadascú vol la seva horteta.
Impossible.
Voldria canviar de tema, marxar un moment a Escòcia, perquè aquest país està enfilant el camí per organitzar un referèndum sobre la independència amb el vistiplau de Londres. És cert que hi ha disputes per acabar de determinar com serà la consulta, quan es farà, i també, òbviament, hi ha un xoc d'interessos, els anglesos defensaran el no, però també és cert que el mateix govern britànic reconeix el dret de decidir dels escocesos. Com veuen aquest procés? Consideren que pot haver-hi en algun moment algun paral·lelisme amb Catalunya, o està tot això massa lluny com per viure una experiència similar, si consideren que Catalunya l'ha de viure, aquesta experiència, òbviament?
Per mi, Jordi, iniciant el tema, per mi em sembla, vamos, a mi m'encanta la situació que tenen, perquè la gran discussió s'està fent sobre la data en què se celebrarà. Però ningú discuteix que realment tothom té dret a decidir i democràticament tothom pot votar, i tal, igual. Si fem el paral·lelisme a Espanya i amb la situació actual ho veig negre, negríssim. Però amb el PP això és impensable.
Bueno, la data no és així, bueno, una cosa perquè sigui o no.
A
Gran Bretanya li interessa com més aviat millor i fer-ho coincidir amb l'any dels Jocs Olímpics, sí. Que llavors doncs, això ajudarà doncs, a afiançar Unió, per dir-ho d'alguna manera, i els altres el 2014, perquè també coincideix amb un aniversari d'una guerra molt semblant a la del 1714 nostra.
Al final acabaran entre amics. Però ningú discuteix que realment es pot fer aquest referèndum i que s'ha de fer. És a dir, ningú posa en dubte que això es pugui fer. Aquí el dubte doncs el posaran al primer moment que diguem que el volem fer.
Bé, aquí per començar... El primer sentiment que a mi em genera és l'enveja. Aquí, si el fem, serà molt a la força i la discussió no serà la data, sinó seran moltes altres. Potser el que més m'afectaria és si realment el resultat d'aquest referèndum tindria algun efecte o no, no? Perquè sempre podem fer els números com vulguem i trobo difícil que hi hagués una majoria tan grossa com per poder forçar res a l'estat espanyol. Per tant, jo crec que estem a moltíssima distància, tant mental com...
Sí, perquè hi ha una cosa, em sembla que jo menys intueixo, de que és molt més net, entre cometes, aquesta proposta i aquesta capacitat doncs, del govern britànic d'acceptar-la, perquè no hi ha una mena de pugna d'uns contra els altres, sinó un afiançament de la pròpia identitat. Aquí, en canvi, és al revés, dir, aquí afiancem doncs, la identitat catalana contra Espanya. És a dir, no és dir, nosaltres volem ser i respectem i som amics i tal, doncs amb els veïns espanyols i tal, i cadascú defensa el seu, que seria més net, sinó doncs aquí uns contra els altres a veure qui guanya, i aquesta és el que crea la tensió, que políticament no serà mai aconsellable una consulta d'aquest tipus.
Maria?
Jo no estic d'acord que aquí sigui uns contra els altres i penso que sí que hi ha sectors de l'independentisme. És a dir, jo crec que l'independentisme no és una reacció contra l'estat espanyol, sinó per ell mateix. També és veritat que, evidentment, l'estat espanyol no ha actuat de la mateixa manera, molt més benèvola i molt més tolerant com ho ha fet l'estat britànic respecte a Escòcia. I estic d'acord que jo ho veig molt lluny i que poc es pot comparar amb la situació d'aquí, entre altres coses també perquè l'actitud d'Espanya és molt diferent, però sí que penso que pot ajudar a deixar encara sense més arguments a tots aquells que diuen no, perquè això a l'Europa del segle XXI no toca perquè hem d'anar a la federació, hem d'anar a una Europa federal i no sé què. O sigui, si es comença a parlar... És per això que, malgrat que fossin una tonteria, les consultes organitzades pels pobles, per molt xurrada que semblin, jo crec que van tenir una incidència important, perquè és veure, i sobretot... potser no tant a la meva generació, que ja estem més acostumats i que hem viscut sempre en democràcia, sinó generacions més grans, d'anar traient aquesta por i de veure que tot es pot votar i que no passa res si es va a una urna, que es pot fracassar o es pot intentar mil vegades i fracassar mil vegades com ho han fet al Quebec, però que en qualsevol cas, evidentment, s'hi pot opinar i el joc democràtic és bàsicament això.
Què vol dir fracassar? Vull dir,
no? Però, justament, pots aprovar més el micro, perquè em diu el Raül que si no... Ara, perfecte. Ara, com vulguis.
No, vull dir fracassar. Jo quan hi ha una consulta, el fracàs no el veig mai en res, és el resultat, és constatar.
Bueno, el resultat pot posar un fracàs per uns o pels altres.
Exacte, depèn doncs, del fracàs per si estàs en un costat o en un altre, no? Cadascú
pot
veure fracàs o èxit.
De totes maneres, posats a mesurar forces i a definir novament estratègies i plans d'acció realistes i factibles, que el president Pujol, amb el seu darrer article, dona una nova lliçó a tothom de què és tenir visió. No? I una mica les dues grans idees que llença són, una, pot haver-hi dubtes sobre la viabilitat econòmica d'una Catalunya independent. Dos, no hi ha ningú dubte de que la Catalunya, amb el sistema financer actual, no és viable. Per tant, si haig de lluitar contra algo, el que hauria de fer és lluitar contra una situació financera que ens ofega i ens mata. I aquí és on haurien d'anar concentrades totes les forces polítiques de tots els partits del Parlament de Catalunya. A dir, senyors, és que no arribarem enlloc. No hi ha final de mes, més igual al final de mes, si vols que té veritat, més igual, ja el passaran. Però... cal definir una estratègia clara per modificar la situació. Una situació que, a més, s'agreuja amb les noves mesures. No? Per tant, insisteixo en l'enveja per al referèndum, però que si hagués d'escollir avui, diria, no perdem aquest sentiment, no el perdem, però lluitem contra el que realment podem guanyar. I lluitem-hi molt fort, perquè això ens farà mal. Per tant, no és bueno.
Alguna cosa més sobre el tema?
No.
Si no, li volia preguntar al Josep Maria sobre la carrera al PSOE per acabar de dirigir el partit, que tenim Chacón i Rubalcaba disputant-se aquesta secretaria general. No sé si té alguna preferència o si consideres que algun
no,
dels dos...
No sé per què haig de ser el destinatari de la pregunta, perquè, jo m'ho miro també des de fora.
No, doncs, com ets militant,
No he estat mai militant.
Però com a diputat que havia estat el grup socialista de Ciutadans pel Canvi, també, com es veu des d'aquesta perspectiva, aquesta... Bueno, cursa entre dues personalitats. Com
jo penso que és la situació, la conjuntura política la que marca aquestes primàries o l'elecció dins del lideratge del PSOE. I per tant, doncs, aquí s'està buscant una alternativa a la situació i potser els dos candidats estan tan lligats al passat que és difícil de veure que a partir de la seva proposta, el seu lideratge, pugui sortir realment el líder que pugui treure el PSOE del moment doncs, d'ensorciada amb què està. Jo penso que és difícil la situació i, per tant, jo considero que són unes eleccions en una fase de transició del PSOE en un altre moment, que doncs, de moment doncs, sortirà el que sortirà. No et sé dir en aquests moments doncs, si Rubalcaba, però Rubalcaba, per la seva trajectòria i per la seva edat, doncs, té les seves hipoteques, i la Carme Chacón també, per moltes altres raons, però també vinculada al passat, és difícil doncs, que aparegui la imatge de renovació profunda que necessita un partit. Per tant, jo estic més aviat expectant i m'ho miro una mica amb un cert escepticisme que això pugui portar a una gran transformació del Partit dels Socialistes d'Espanya.
Jo des de fora diria que ara que encara tenen temps, que hi hagi algun candidat o dos o tres més, que siguin cares noves i oblidin si volen tenir un resultat en el futur, cares noves.
El Polònia, que sempre és un reflex crític i veraç de la realitat política d'aquest país, ahir feia un sketch molt breu sobre això, no? Venia a dir la Carme Chacón, no? Amb els resultats que he tret a Catalunya, té nassos que m'estigui postulant com a líder del PSOE ara mateix, no? És veritat. I el mateix voldria dir del Rubalcaba, eh? No és un millor que l'altre. Estic d'acord, no? Ara toca renovar totalment, no?
Maria?
Jo el Rubal... Bueno, a mi em fa gràcia que la Chacón deia, no sé si era ahir o abans d'ahir, que deia que s'ha de fugir d'una territorialització del partit, vulguem dir, aquí no, no Catalunya... O sigui, jo fins ara he estat al costat de Catalunya perquè m'han donat 25 diputats que m'han anat la mar de bé, i a partir d'ara tampoc no fa falta, diguéssim, apropar-s'hi tant. Si l'actitud del... Si ha de ser un o l'altre, que això també, com dieu, està per veure, i l'actitud de la senyora Chacón ha de ser aquesta, jo tant per tant prefereixo el Rubalcaba, que em sembla un home molt més ben preparat i bueno, bàsicament això, molt més ben preparat que la Chacón, que ha tingut la sort que per la conjuntura que fos aconseguir aquests 25 diputats, però més enllà d'això jo no sé quins altres mèrits se li poden atribuir dins del partit.
Jo el matís que faria potser és, a mi no m'ha agradat, per exemple, el discurs de Rubalcaba quan ha insistit una i una altra vegada de dir hem de fer un discurs, el mateix discurs a tot Espanya i a totes les regions i tal. És a dir, per comptes, jo diria avui un partit en una Espanya doncs, que ha de ser plural i que l'estructura la tenim de feta d'aquesta manera, no defensar que el mateix partit que ha de gestionar la política no tingui en compte aquesta diferència, aquesta pluralitat que hi ha d'haver a dins, malament. I en aquest sentit sí que diria que la Carme Chacón seria molt més sensible en aquesta diversitat i en aquesta pluralitat.
Doncs ja ho veurem al febrer, quan hi hagi aquesta decisió. Maria Vila, Josep Maria Balcells, Jordi Piella i Joan Alsina, moltíssimes gràcies per haver vingut a aquesta tertúlia. Molt bon dia als quatre. Bon dia. Moment per al butlletí i al magazín. How do you do?